Idò, amb aquesta informació arribarem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.
Continuem, són les 10 i 5 minuts, segona hora de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió, i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Pendents del temps, perquè de moment tenim alguns núvols baixos, pols en suspensió, sobretot alerta per als al·lèrgics i temperatures que continuen altes, entre els 20-27 graus de màxima, Joana.
Sí, Marta, bon dia de nou, i així continuaran, podríem dir, el manco fins aquest cap de setmana. De fet, ens podem avançar ja, o podem avançar-vos ja, que divendres és festiu i segur que molts aprofitaran per gaudir d'aquest dia extra, no de cap de setmana. I doncs ja poden confirmar, malauradament, que divendres es preveu de nou cel una mica ennigulat, sense descartar qualque ruixat. Això sí, de temperatura podríem dir que no anirem malament, entre 20 i 25 graus.
I, de fet, si les previsions no canvien, aquest cap de setmana començarà amb intervals nuvolosos, sense descartar qualque precipitació, i continuarà el diumenge amb el cel més cobert i també amb la probabilitat de qualque ruixat. De fet, seguirem pendents de poder concretar aquestes previsions a mesura que s'acosti la data
cap de setmana de pont
d'aquest dia
i mal
de festa.
Temps.
El món era així, Marta, no ho
per aventura ideal per fer descompressió.
Sí, perquè
i
ja tens amb temps
carregar piles.
De tenir bon temps, sol, és veritat. Exacte.
Fer canvi d'armari, que no ho passeu en dilluns, que és una mala idea, que jo ho vaig fer ahir i va ser un desastre.
Ho diu una Joana perquè ho va fer i ho va deixar a mitges, que això és el pitjor que
no
pot passar, eh?
Vaig acabar molt tard perquè no ho volia deixar a mitges, però entremig vaig venir a la ràdio perquè tenia tento, el vaig deixar per tot, un desastre.
No passeu canvi d'armari i si ho voleu fer, ho podeu fer de cara al cap de setmana, que és vera que tindrem alguns núvols i possibilitats de ruixats, però avui, de moment, la cosa va bé, no?
Això diuen. De moment, bon temps. Si voleu, obrim una finestra a l'exterior per mirar algun paisatge d'aquest arxipelat nostre, com pot ser el Puig de la Tudosa. Aquí veiem la mà, ben bé, gairebé plana. Només sabeu una miqueta d'onatge en el final, pot ser perquè hi hagi una rauxa de vent mínima. Sabeu la imatge una mica enterbolada? No sé si és que davant la càmera hi ha una mica de boira o hi ha una mica de boira o està entaranyinada, però tot i així veiem que hi ha sol, les coses com són.
I d'aquí passam en aquest punt en el Puig de Maria per veure... Ah, no, Puig de Maria, Puig de Randa, diria això. Diria que és no Puig de Maria. Sí, a Randa. Imatge més assolellada, en aquest cas, des d'aquest indret de Mallorca, des del centre de Mallorca, podríem dir, en què podem veure aquestes muntanyes de fons, aquesta serra de tramuntana, com dèiem, un dia bastant assolellat en aquest punt, i vent ni mica, sembla.
I sobretot, quin paisatge més preciós, tot verd. Aquesta
encara verd.
Aquesta praderia tota verda, és talment un quadre, si m'apures.
Una fantasia.
És la previsió
no
del
sé
temps.
Si és una fantasia, però sí que té... Si ara, per exemple, en Joana Maroto s'apuntàs a pintura, segurament que t'enviarien en el Puig de Randa a fer qualque paisatge.
Escolta, no ho descartis. Sí.
Continuem amb altres qüestions. Són les 10 i 8 minuts, seguirem pendents del temps, perquè ja vos han dit que empitjorarà de cara al cap de setmana, però no deixant de banda un tema que hem abordat just l'inici del programa, la nostra tertúlia, continuen les repercussions al centre escolar de Son Pisà després de la darrera reunió mantinguda entre la Conselleria d'Educació i els pares dels alumnes del centre per al cas del professor condemnat per assetjament.
Sí, la PIMA del centre educatiu explica que com a representants de les famílies convocarà per avui de nou, de ben nou, una reunió amb els pares i mares per intentar decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. De moment continua la frustració i denuncien la manca d'acció de l'administració davant la situació amb el mestre Miquel Roldán, que actualment, com ja sabeu, cobreix una substitució en aquest centre educatiu.
El govern insisteix que l'actual normativa no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que així ho determini. Saludam a Miquel Palau, ell és portaveu dels pares d'aquest centre. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Després de la reunió d'ahir, vàreu interpretar que la conselleria té les mans fermades per actuar, que no hi ha res a fer i que ara només queda esperar?
Jo crec que sí que tenen coses a fer. No pot ser que una sola persona arribi a un centre. A mi ens dona igual el que haya fet o el que haya deixat de fer. Ens oblidam. No, ell no és qui té que resoldre aquesta cosa. És la conselleria. Perquè no pot arribar una persona a un centre i destrossar tota la feina que s'ha fet al centre. Dona igual el delicte.
Miquel, perdona, a què vos referiu quan deies que aquest mestre, aquest professor, Miquel Roldán, ha destrossat o destrossa tota la feina feta pel centre educatiu? A què vos referiu exactament?
Porque los niños no pueden ir a clase tranquilos, los maestros no pueden dar clase tranquilos, no está funcionando correctamente el centro.
¿Y
es su presencia. Claro. A mí me da igual lo que haya hecho, yo creo en la reinserción. Uh-huh. Pero si destroza el funcionamiento del centro, o sea, tiene que haber algo que se pueda hacer. ¿O qué permitimos? ¿Que una persona destroce el funcionamiento de un centro? Claro. Ahora de este, la semana que viene de otro, porque volverá a la lista de interino. O sea, no es cuestión de inhabilitarlo por acoso cuando consigan arreglar esa ley y demás. Es cuestión de que permitimos que una persona destroce el funcionamiento de un centro.
Claro, el problema, Miguel, és que ara mateix, per una banda, la normativa no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini. No? Per això s'ha referit als meus companys a lo de les mans fermades.
Però hi ha inspectors, creo, que poden veure com funciona un centre.
Claro.
Un professor al que no le acuden los alumnos y los que acuden van con miedo, ¿puede realizar su trabajo?
No, es evident que no.
Pues entonces, ¿permitimos que alguien que no puede realizar su trabajo vaya a él? ¿Están los derechos de esa persona a dar clases por encima de los derechos del resto de maestros?
Clar, Miguel, davant d'aquesta situació...
Nosotros no somos abogados. Es Conselleria la que tiene un equipo jurídico para trabajar en esto y son los políticos los que creo que tienen que mirar por el bienestar general.
Sí, no, entenem perfectament, no?, la reacció i sobretot allò que els preocupa, no?, a les famílies, a les pares, a les mares i sobretot en aquests infants que, com explicaves, també se senten una mica, amb una mica de por, com explicaves. Te volia demanar si creus que és sostenible mantenir aquesta vaga, perquè, evidentment, deu ser complicat, no?, sobretot per la conciliació.
Es muy complicado, pero me parece más complicado mantener a esta persona en el centro y que no hagan nada. Lo que tienen que hacer es conselleria.
Per tant, interpret que d'aquesta reunió que avui fareu amb les famílies, vosaltres promoureu d'alguna manera, per dir-ho fàcil, que continueu amb aquesta vaga, no?
Yo, como padre, estoy a favor de seguir con la huelga y haciendo la máxima presión. Luego, como a PIMA, y que representamos a todos los padres, decidiremos qué se hace porque entendemos que es muy difícil la conciliación, que es lo que juega a favor de conselleria, que es muy difícil la conciliación y que hay niños que se están jugando pasar al instituto y demás. Y conselleria está permitiendo que esos niños no vayan a clase con lo que se están jugando.
Miguel, una darrera qüestió, perquè és vera que és com una sensació agredolça, perquè aquest cas ha suposat un precedent, va arribar la ministra, el Parlament modificarà la llei de la infància per impedir que docents condenats...
Sí, condenats... Déjame añadir una cosa con esto, por favor.
Sí, clar.
Se ha modificado la Constitución de manera express para tener una persona más en el Congreso. Para proteger a los niños no se puede hacer nada exprés.
A mí me da igual, voluntad,
que sea,
¿no?
Miguel, que sea Madrid o que sea Baleares, me da
ya
igual.
Se refieres, Miguel,
pero cuando,
no le,
pero cuando les conviene a ellos, arreglan las cosas de manera exprés. Para proteger a los niños, no.
Des d'aquí traslladam la vostra petició, vos escoltam igual que ho han fet d'ençà que va començar aquest conflicte i si t'assembla, Miguel, estirem pendents del que pugui passar en aquesta reunió, la que feia al·lusió just abans na Joana, una reunió que teniu prevista per avui, estirem pendents de les possibles conclusions, quedaran pendents per poder traslladar-les als nostres oients i espectadors. Miguel, seguim en contacte, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Com dèiem, avui se tornen a reunir a l'espera de poder seguir donant passes endavant per poder resoldre un conflicte que de moment és mal de resoldre, com hem explicat. Són les 9 i 14 minuts, continuem el nostre recorregut abordant altres qüestions. Hem parlat ja alguna vegada en aquest programa les galeres de cavalls, una de les imatges més icòniques de Palma, que ja us vàrem avançar que podrien tenir els dies comptats. Xisco.
Així és, els 27 titulars de llicències han arribat a un acord per substituir-les per galeres elèctriques en un canvi que respon tant a motius econòmics com a la pressió social per al benestar animal. L'Ajuntament ja fa feina en una modificació de la normativa per permetre aquesta transició, que en principi serà voluntària. Les entitats animalistes celebren la passa, però també demanen garanties clares sobre el futur dels cavalls que fins ara estiren precisament aquestes queleses.
I és aquí on s'obren diversos interrogants, diverses preguntes que avui ens plantejam. És suficient que el canvi sigui així, voluntari? Què passarà amb els animals, amb aquests cavalls que fins ara han tirat d'aquestes galeres? I encara més, arriba tard aquesta decisió de l'Ajuntament? I per analitzar-ho, avui ens acompanya i volen saludar ja a Manuel Molina. Ell és advocat, és coordinador de la Comissió de Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i portaveu de ADAVA. Bon dia, Manuel, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, no? Quin és el teu primer balanç sobre aquest acord per substituir les galeres per galeres elèctriques i que aquest trànsit o aquest canvi siga voluntari?
Bueno, vamos por partes. La decisión es muy positiva, es excelente. De hecho, llevamos muchas asociaciones de protección animal, tanto a nivel particular como a nivel de abogados, como ABADA, llevamos muchísimo tiempo exigiendo al ayuntamiento una medida como esta. En este mismo programa, en vuestro programa, hemos tratado este tema en más de una ocasión y yo he tenido el placer de participar y siempre he dicho lo mismo. Se trata de una medida de protección animal que también va pues, en la línea de la modernización de las ciudades y es excelente, es muy, muy positiva. ¿Que sea voluntaria? Bueno, que sea voluntaria probablemente sea un primer paso, porque Palma no va a poder quedar atrás. Hay muchas ciudades, muy recientemente Málaga, aquí en Mallorca ya nos lleva a la delantera Capdepera y Alcudia, con una medida en estas mismas características, y es algo que acabará imponiéndose de forma obligatoria, estoy seguro.
Clar, per tant, en aquest sentit, Manuel, penseu que serà la primera passa com un període transitori perquè després totes aquestes galeres acabin sent elèctriques. Però penses que es pot evitar realment que aquests animals acabin en situació de risc, com per exemple l'abandonament o l'escorxador? Perquè si les galeres passen de ser tirades per animals a després d'elèctriques, què se farà amb tots aquests animalons que fins ara sí que tenien una utilitat pràctica per als seus curadors?
Claro, pero el bienestar de los animales no puede depender únicamente de su utilidad práctica. Para eso hay unas leyes que los protegen. Hay unas leyes de protección animal y esos animales tienen que acabar sus vidas de la forma más adecuada a su etología y a su bienestar. Y será la administración la que deberá cuidar eso. Es decir, no se trata simplemente de lavar la cara de Palma eliminando esos caballos que cada vez... Porque además, recordemos, tengamos memoria y tengamos memoria reciente. Cada verano ocurren desgracias, ocurre un tremendo sufrimiento cuando caen caballos aplastados por el sol, caballos que caen fatigados, caballos que a veces son atropellados, participan desgraciadamente como víctimas en accidentes y nos horrorizamos todos, se horrorizan los turistas que en ese momento están en Mallorca, nos horrorizamos los palmesanos, salen las noticias y luego nos olvidamos. No se trata solo de un lavado de cara, se trata de acabar con ese sufrimiento animal. Pero, por supuesto, luego hay que hacer una supervisión de dónde acaban esos animales. Y esos animales tienen que acabar su vida protegidos y en un entorno que les permita su bienestar, evidentemente.
Clar, fins ara és cert que l'única cosa que se feia era que si hi havia un dia de calor extrema, els cavalls no sortien. Fins ara era una mica l'única solució que s'havia trobat. Creu que aquest model pot marcar un precedent, perquè comentava, no?, que ja hi ha municipis que mos han avançat en aquest sentit, a Palma, més concretament, Màlaga, però també Capdepera o Alcudi. Però no sé si creu que en el final la tendència serà aquesta, canviar les galeres en general per aquests vehicles elèctrics. I no sé si també ja hi podríem mesclar aquí una miqueta el tema component cultural i turístic, no? Com es pot equilibrar la tradició amb aquest benestar animal? O sigui, directament han de prioritzar el benestar animal per damunt de tot el demés.
Pues para mí es evidente que se debe, no solo se puede, sino que se debe equilibrar, porque es que además España no va precisamente, desgraciadamente, en la delantera de este tipo de medidas. Es decir, hay infinidad de ciudades, sobre todo ciudades asiáticas en Asia y en América Central y en América del Sur, donde desde hace muchos años las galeras tiradas por caballos ya han sido sustituidas por vehículos de época de tiro eléctrico. Y esto no supone ningún problema para el turismo. Al contrario, esto supone mejorar la imagen de una ciudad, sobre todo una ciudad tan cosmopolita como Palma. Yo mencionaba antes Málaga, porque hay algo que a veces hay gente, cuando yo explico esto, a la que no le gusta, supongo que porque tiene algún interés político que yo no tengo. Pero la prueba de que el Ayuntamiento de Palma haya sido quien ha tomado ahora esta decisión, sin perjuicio de que se ha intentado en otras ocasiones, pero ha tomado esta decisión, y que Málaga, con un color político muy similar, lo hiciera hace pocos meses, es la prueba de algo que yo digo siempre, y es que la protección animal no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, es patrimonio de los ciudadanos más avanzados y más civilizados, y también patrimonio de esos políticos que son conscientes de que la evolución va unida a la protección animal.
Manuel, també ho han demanat, no?, Capdepera o Alcudi, per fer algun símil aquí a Can Nostre, a Mallorca. I precisament volem saludar ara i afegir a la conversa a un dels conductors de galeres d'Alcudi, en aquest cas en Eduardo Salazar, que, com dèiem, són alguns dels pioners en incorporar aquest tipus de vehicles elèctrics i substituir-los per als cavalls, o deixant els cavalls al marge. El saludam, Eduardo, què tal? Bon dia, com estàs?
Pues buenos días, un placer de estar con vosotros y compartir este espacio radial. Y bueno, deciros de que sí, Alcudia fuimos en territorio español, fuimos los primeros. Uh-huh. Es verdad que ya esta propuesta fue nuestra hace pues como 18 años atrás. Lo que pasa es que no teníamos las herramientas legales para hacer una transición a lo que es el vehículo eléctrico y dejar lo que es la atracción o tracción animal.
Claro, Eduardo, porque se refiere usted a la transición, que evidentemente es compleja porque son galeras que son caras y en algunos casos pues lo asume una parte el ayuntamiento, otra parte el conductor. ¿Cómo funciona en su caso?
Pues esto fue una propuesta nuestra y como fue una propuesta nuestra lo asumimos nosotros, en lo que es el costo y la transición. También el riesgo de pasar de un medio de vida a un negocio o por así decirlo, un trabajo de 52 años atrás, desde el año 74, que iniciaron las primeras galeras aquí en Alcudia, a un negocio donde no sabía qué transición iba a llegar o a qué buen puerto iba a llegar. Pero gracias a Dios podemos decir a todo lo pasado de que la experiencia es positiva, a nivel social es aceptada, y lo que es el cambio es positivo, también el mecanismo de trabajo, mucho más cómodo, mucho más limpio, menos ruidoso. Y la mayoría de nuestro usuario, pues, es favorable. En términos sociales, es aceptable.
Eduardo, ¿quién preu té una galera eléctrica? ¿Qué precio tiene?
Pues, en un principio, eso era un poco relativo. Empezaron por 15, cuando volvieron a decirnos, porque, claro, hay un periodo de 2 años. No ha sido así como así. Mientras que la ley, ya te digo, la herramienta, la hemos tenido a nuestro alcance, la burocracia, se va a más de 42.000 euros y era relativamente barata en compensación con otras que no tenían la homologación, que se lleva más de 90.000 euros.
Claro, en concreto las de Palma creo que rondan, que podrían rondar, Eduardo, a que preu els 90.000 euros, que és, parlant d'una xifra altíssima.
Sí, però que segurament si ho comparam amb exactament el que suposa comprar un cavall i el manteniment d'Urló...
És que comprar un cavall, a part de l'import, és una media de 250 a 300 euros mínimo lo que es el suplemento alimenticio. Claro. De la herradura, de medicamento, de lo que es veterinario, es un costo, y más que nosotros teníamos por cada carruaje un mínimo de 4 caballos.
Home, i la tranquil·litat que aquí no hi ha cap animal, Eduardo, que estigui patint, perquè m'imagino que vostès també li sabia greu aquesta situació, no?, durant l'estiu. M'imagino que tampoc és fàcil, que sempre han intentat tenir cura dels cavalls, però imagino que per a vostès també suposa una tranquil·litat.
Hombre, claro que sí. A nivel de tranquilidad, un caballo tiene que tener la suficientemente equilibrio para poder estar en medio del transporte, que no es una cosa normal. Claro. Antiguamente se traían los caballos de Francia, que desde el trayecto, desde la cuadra a lo que es el terreno de competición, la carrera, tenía que pasar por todo el tránsito y estaba acomodado. Y eso ya se perdió porque no se traen ya los caballos de Francia. Entonces había que adaptarlo, tenía que tener un periodo de adaptación, y yo realmente le puedo decir que la experiencia es positiva a lo que es el cambio a vehículo eléctrico.
Nos alegra que haya sido positiva y que algunos de nuestros ayuntamientos también hayan sido pioneros en esta materia. Eduardo, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias.
Manuel, que interessant que hi hagi estat iniciativa pròpia, no?, dels conductors d'aquestes galeres fer el canvi. Jo crec que això cal destacar-lo.
Desde luego, me parece admirable. Porque es verdad que ese cambio supone un coste, no solo económico, también la adaptación no es sencilla, pero indica una grandísima responsabilidad por su parte. La verdad es que, repito, me parece admirable.
I doncs esperarem que se pugui fer aquesta transició, que se faci el més ràpid possible i que anem, no?, en aquest nou model que, evidentment, beneficia a tothom, tant els conductors i, per descomptat, els animals i la seva qualitat de vida. Manuel Molina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Són les 10 i 25 minuts. Continuem pendents d'altres qüestions. No és la primera vegada que hem abordat aquesta situació. Els desallotjaments que s'han arribat a produir a l'illa d'Eivissa. I avui ens hem de referir a un de nou. Un solar privat en el municipi d'Eivissa serà desallotjat aquest dimecres d'aquí a tan sols uns instants. Comença el procés a les 10 i mitja per ordre judicial. Un terreny que està situat prop del segon cinturó de ronda i en el que han romàs unes 80 persones, moltes d'elles ocupants de l'assentament de Can Roba 2, desallotjat també, per cert, el passat estiu.
Sí, per tant, aquest desallotjament es produirà demà dimecres, com deies, a les 10 i mitja. El jutjat d'instància número 5 va decretar aquest desallotjament per aquest dimecres després d'una sol·licitud presentada per la propietat. Cal recordar que la setmana passada va ser desallotjat també l'assentament il·legal de Sa Joveria, en el municipi d'Eivissa, en un operatiu en el qual es van comptabilitzar en una zona més de 100 infrahabitatges i va haver-hi unes 70 persones identificades.
A més, es va constatar com es cobraven lloguers d'infrahabitatges pels quals es pagaven entre 200 i 500 euros. A un solar continuen realitzant-se labors de neteja i després serà barrat per evitar noves ocupacions.
Gràcies per la correcció. És demà dimecres, no? Avui dimecres, que es produirà en aquesta mateixa hora, a les 10 i mitja. Fem una petita pausa per publicitat. Torna'm tot una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són quasi les 10 i mitja, 10 i 29 minuts. Parlem d'habitatge. El govern central ha aprovat el nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, dotat amb 7.000 milions d'euros, amb l'objectiu de fer front a la crisi de l'habitatge els pròxims anys. Entre les novetats, algunes les hem comentat en aquest programa, destaca el blindatge de l'habitatge protegit. Tots els pisos construïts en fons públics no podran passar mai al mercat lliure, Joana.
Exacte. A més, es reforcen les ajudes per construir habitatge públic, precisament, especialment destinat al lloguer assequible amb un topall aproximat de 900 euros mensuals. El pla també aposta d'alguna manera per la rehabilitació, la transparència del mercat del lloguer i noves mesures per facilitar l'accés als joves i col·lectius vulnerables.
En el cas de les Illes Balears, aquest pla es traduirà en una inversió de prop de 168 milions d'euros en els propers anys, una xifra que multiplica per gairebé 4 els recursos anteriors, però que també exigirà un esforç econòmic important per part del govern balear.
Analitzem aquesta situació amb el nostre expert immobiliari Pedro García del Barco. Bon dia.
Què tal? Bon dia, buenos días.
Quin és el diagnòstic? Perquè aquest nou pla pot ser un punt d'inflexió, una ajuda, un canvi en aquesta crisi de l'habitatge?
Bueno, a mí me gusta parte de este plan estatal de vivienda que tiene que ver con ejercicio 2026, que todavía no se ha aprobado.
Claro.
Se deberá hacer en julio más o menos, porque previamente tiene que llevar el consenso con las comunidades autónomas, ¿no? Entonces es un plan estatal de vivienda que marcará el devenir del sector inmobiliario en los próximos 4 años, de 2026 al 2030. A mí lo que me gusta es la parte que reconoce la Administración Central su inoperancia en la construcción de vivienda social, que estamos en el vagón de cola, y reconoce también que obviamente no se ha blindado, que es lo que van a hacer ahora, esa promoción pública. Recordemos que hay casi 3 millones, había, perdón, lo digo en pasado, casi 3 millones de viviendas para uso social VPO, vivienda protección oficial, que fueron descalificadas y pasaron al mercado libre y fueron vendidas. Y esto nos sitúa en el vagón de cola. ¿Qué viene a dar el nuevo plan estatal? Pues el blindaje, es decir, cuando la comunidad autónoma reciba o perciba esta parte de financiación, 60% por parte del gobierno central y la autonomía el 40%, esa vivienda de protección oficial, diferencia con venta a precio limitado, que luego si queréis hacemos el matiz para que nuestros televidentes y oyentes lo tengan claro, ya no va a poder ser descalificada en el paso del tiempo. Para mí es una de las mejores noticias, el blindaje y la no descalificación de la vivienda para uso social.
I per què és tan bona notícia? Bàsicament perquè després aquest habitatge no podrà pujar de preu o farà una pujada relativa de preu que faci que no pugui una persona que ha comprat un pis de protecció oficial després vendre'l exactament, com si fos lliure.
Claro, la diferencia está en que la vivienda precio-venta libre en el mercado no hay nadie que la pueda controlar ni supervisar, sin embargo todo lo que tiene que ver con vivienda pública, promoción para uso social, sí que obviamente tiene que marcar otros parámetros. Lo explico, es decir, la vivienda pública tiene unos parámetros que no tienen nada que ver con el mercado inmobiliario en venta libre. Es decir, las subidas que hablamos muchas veces aquí, Idealista dice que 5.000 euros metro cuadrado, Fotocasa 4.200 y Registradores dice que 3.900 euros. Esto en vivienda pública protegida no tiene nada que ver, se rige por otros parámetros. Primero, que para la construcción de vivienda protegida estamos hablando de valores euros metros cuadrados muy por debajo de todos ellos, estamos hablando de 1.300, 1.600, 1.800 euros metro cuadrado una vez que la vivienda está acabada. Y a partir de ahí va incrementándose según el valor de referencia catastral, proporcionalmente. Nunca va a poder llegar a competir con precios de venta libre en el mercado. Y eso es lo que nos ubica y es lo que me gusta, porque eso sí que nos dará salida a los nuestros, a los de aquí, que no pueden acceder actualmente al mercado de venta libre.
Aquest pla, Pedro, també fixa aquest límit del lloguer al voltant dels 900 euros i te volia demanar si penses que és realista en territoris amb preus tan elevats com els de les Balears. Serà efectiu? Serà suficient?
No, ja te adelanto que no, i de hecho se está pactando, se está negociando con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para que aquí ese plan estatal de vivienda genérico pasa a ser como mínimo 1.200 euros al mes, digo como mínimo, y luego también interviene el tema de la...
Però és contradictori, no? Perquè sí. Al final els qui necessiten més regulació som nosaltres en aquest sentit. Per què no poden fer aquesta regulació i baixar a 900 euros el preu del lloguer com a màxim, com a topall? Per què?
Sí, no, porque en nuestro mercado de las Islas Baleares hay muy poco producto, por no decir prácticamente ninguno, por debajo de 900 euros al mes. Todo eso tiene que ver con los bonos y las ayudas que hay para intervenir en este caso, poder adquirir vivienda larga duración en modalidad de alquiler. Recuerdo que estamos ahora mismo en 900 euros, y obviamente muy pocas personas se pueden adherir a recibir unas, en este caso, subvenciones de o 3.000 euros o 6.000 euros, dependiendo la edad que tenemos. Y decirlo también que no se limita por la edad el tema de las ayudas. Estamos focalizándole en los jóvenes hasta 40 años y en este caso las ayudas llegarían hasta 6.000 euros año, si, siempre y cuando la vivienda sea un precio igual o inferior a 900 euros, o que también lo recoge el Plan Estatal de Vivienda, habitaciones que ahora mismo estamos contemplando, 450 euros, se pide aumento en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que pase a 650 euros para que sea también subvencionable. Por eso se está pidiendo aquí que se suba a 1.200 claro. Y a 650 para que pueda haber más gente que pueda percibir esas ayudas. Hago un apunte también, si me permitís, porque hay personas que tienen más de 45 años o con, no me gusta hablar de discapacidades, capacidades diferentes o invalideces parciales, absolutas o permanentes. Esas tienen preferencia, porque para percibir subvenciones estamos topados en cuanto a los ingresos que puede percibir la persona. Y estamos en 25.200 euros año. Si somos dos y vamos comunidad familiar, igualmente esa ayuda no va a ser aprobada. Pero, sin embargo, si incorporamos una persona que tiene más de 45 años y tiene esa incapacidad permanente o temporal, va a poder llegar hasta 45.000 euros. Por lo tanto, vemos que es muy bueno que aquí en las Islas Baleares se suba a 1.200 o a 650 euros.
És molt realista, perquè he fet la recerca ràpida de pisos a 900 euros i en un dels principals portals o al banc o un dels més coneguts me surten només 15.
Correcte.
A tota Mallorca.
Sí. Però jo allò que me pensava era que la llei obligava a que el preu del lloguer fos màxim de 900 euros. No, és per demanar una ajuda que el lloguer fos de 900 euros.
I aquí jo hago otro apunte, és a dir, a mi no me gusta todo lo que tiene que ver con subvenciones y ayudas, porque yo tengo memoria histórica. Cada vez que el gobierno central autonómica ha intervenido con ayudas, lo que ha hecho es repercutir negativamente en el sector inmobiliario, porque entra la picaresca y entra el afán, que el otro día Chisco lo comentaba, ¿no? De querer más, más y más. Me subes, me bonificas 300 euros, ¿quién lo va a pagar? El consumidor final, el casero, me va a subir 300 euros. ¿Me bonificas 200? Automáticamente lo va a hacer. Otra de las medidas que a mí me gusta del Plan Estatal de Vivienda para controlar, porque al final estamos en el control de los datos, estamos en la era digital, la obligatoriedad de que las comunidades autónomas hagan el registro obligatorio de fianzas. Porque ahí sí que tendremos realmente datos contrastados. Ahora mismo no hay, no es obligatorio, por lo tanto, un arrendador Estamos hablando de que las comunidades autónomas de las Islas Baleares somos multiarrendadores. Hoy en día es noticia, pero lo hemos comentado aquí anteriormente. No somos fondos de inversión, somos propietarios que se han comprado. Por lo tanto, si ese propietario particular no tiene como obligatorio consignar la fianza en el IBABI, no hay un control sobre las personas que están en su vivienda, sobre luego la garantía que tiene el arrendatario de que se le devuelva en tiempo, plazo y forma esa fianza. Y esto me ha gustado mucho porque esto nos va a obligar a tener el control de los precios que me está marcando el arrendador. Por lo tanto, tengo el dato real, saber qué estoy haciendo con la vivienda, qué uso le estoy dando y, obviamente, la garantía para el arrendatario de que se le va a devolver la fianza. Hay muchas fianzas que no se devuelven alegando cualquier cosa y es indefensión para el arrendatario.
Un apunt important, ara tot d'una reprenem amb aquesta qüestió que deies era important i que de fet també hem abordat a la tertúlia, pendents del que pugui passar al Congrés, al ple tombarà, no sé, que el govern de Pedro Sánchez en el darrer moment pugui arribar a un acord amb Junts, el decret llei per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin entre març i 31 de desembre de 2027. Això afecta 3 milions de persones, moltes persones havien ja iniciat els tràmits, enviat un burofax als seus propietaris, amb la possibilitat de poder tenir aquesta pròrroga, però si això no surt endavant, evidentment aquestes persones no podran accedir.
Bueno, de que no vaya a salir ya tenemos claro que no va a salir porque obviamente estamos jugando a un juego que se llama el Scattergory, no estamos hablando de coalición, estamos hablando de que hay uno de los partidos en coalición que es el que promueve para que luego otro partido de Cataluña me pueda dar el voto, otro de Euskadi me pueda dar el voto. Esta tarde no va a salir en el Congreso y va a durar un mes, pero en ese mes estamos haciendo mucho daño porque vamos a bloquear a posteriori seguramente la justicia, porque vamos a ver cómo evidentemente el casero que ha recibido, el arrendador, que ha recibido un burofax alentado por ministros de gobierno central que lo hagan, recibiendo cartas masivas para que lo hagan, obviamente va a caer en un juzgado, me lo invento, el número 11 de Palma de Mallorca, en el cual el juez ha escrito, va a decir que no le da razón al arrendatario y que el arrendador...
Però si han arribat a un acord durant aquest període, sí que tenia validesa i sí que se podria aconseguir.
Bueno, pero eso está por escrito, se dice sí, tiene validez durante un año, pero automáticamente el arrendador tiene todo su derecho a poder reclamar porque obviamente no le ha respondido en tiempo y forma o directamente no le ha respondido. Dice, en este caso, que si esto es así, automáticamente tiene fuerza ese burofax emitido por el arrendatario y hasta diciembre de 2027 estaría, primero, pudiendo estar de alquiler y el alquiler no podría ser subido más allá de un 2%. Bueno, esto choca frontalmente porque hay otras asociaciones que defienden los intereses de los consumidores arrendadores y va a entrar, lo que nos van a hacer es bloquear la administración jurídica, en este caso, vía judicial, porque va a haber demandas y denuncias en caso contrario. Es decir, nos lleva la administración central a un camino en el cual apruebas un real decreto ley con una fecha de caducidad porque no tenía los acuerdos y ahora un mes después nos deja ahí la papeleta, el marrón, para que lo solventamos el resto. ¿Le habremos arreglado la vida a los inquilinos que prorrogan un año y medio más su contrato? La verdad que no. Yo creo que van a vivir mal porque sabiendo que el casero me puede demandar porque justamente entiende que esa medida no es justa y hablamos también de que es toda España y el juzgado de cada comunidad autónoma va a dilucidar de una forma totalmente diferente a la que me está diciendo el otro. Y lo que creamos es, obviamente, otra vez una gran bola de nieve que va a afectar al arrendatario porque no se va a sentir seguro ni protegido. Todo lo contrario a lo que nos están vendiendo durante todo este mes.
Per on passen les solucions, Pedro García del Barco? Perquè, clar, és evident que ens trobem en un moment en què diuen alguns experts que ja hem arribat al sostre, altres diuen que no, que encara pot continuar pujant. Ens trobem en un moment en què els governs estan fent esforços per decidir i dur endavant algunes mesures, després no surten endavant. La realitat és que els joves no poden independitzar-se, que els balears no poden accedir a un habitatge, que després tenim situacions tan delicades com, per exemple, el desallotjament d'alguns assentaments. Demà, per cert, comentàvem un a Eivissa en concret, perquè la gent no pot accedir a un habitatge. Però on passen les solucions? Que complicada aquesta situació.
És una pena, Marta, i lo digo desde lo más profundo de mi corazón, és una pena ver la situación que tenemos. La solución pasa primero por que tengamos claro de que lo que tenemos es una crisis de oferta. Hay que ser muy conscientes. Hay una crisis de oferta y ahora estamos viendo que hay un parón. Uh-huh. En este primer trimestre no se están formalizando cierres de venta en notarías. ¿Por qué? Porque el cliente comprador ha dicho, la demanda, que es como se llama, el demandante ha dicho, pro, no puedo estar pagando estos precios porque estamos en unas islas, estamos con un territorio limitado y actualmente el precio de la vivienda está muy por encima de lo que puede llegar a la persona, los nuestros, las personas, los nuestros, los de aquí. Por lo tanto, estamos ante una oferta, ante una crisis de oferta que solamente se va a poder dar la vuelta, en este caso, cuando realmente la Administración, reconociendo ahora con el Plan Estatal de Vivienda que ha cometido el error de no promover la construcción de vivienda pública, se ponga realmente las pilas, más allá de las subvenciones, bonificaciones, que luego la realidad es que llegan a cuarto y mitad de la población española o de nuestras islas, se pongan realmente a promover, a que movilicen suelo, a que lleguen a acuerdo con promotores nuestros de aquí, que tienen muchas ganas de construir, promotores, constructores, que cierren precios sobre suelo, que les den ayudas para que todo lo que son, en este caso, el área de urbanismo de cada ayuntamiento, les dé facilidades para que no estemos un año y medio para poder iniciar las obras, que puedan arrancar y luego que les den seguridad jurídica y fiscal y automáticamente se desbloquearía. Aún así, desbloqueando todo ello, Marta, estaríamos hablando de que para poner en marcha el plan que generó aquí Partido Popular, que en coalición con Vox, va a hacer 3 años ya, casi, y todavía estamos viendo que no se han incorporado aquellas 7.000 viviendas que se dijeron. Este año tienen que incorporarse 1.200. ¿Por qué? Porque no es nada sencillo. Pero tenemos que tener claro que es una crisis de oferta, y si no construimos, no se va a equiparar. El 85% de lo que se vende es segunda mano, y estamos ya en techos històrics.
Aquí no ens cansarem d'intentar establir o al manco definir quines podrien ser les possibles solucions i valorar-les amb experts i particulars, com sempre feim. Pedro García del Barco, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Petita pausa per publicitat i parlam de mòbils, d'adolescents, d'infants, de dependència de les pantalles i de possibles solucions, algunes molt cridaneres i pioneres en alguns municipis com Binissalem. Vos ho contem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
La senyora Pedina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia, IB3 Ràdio.
Atenció, en aquest moment vos volen contar que a Binissalem els comerços han fet una passa endavant per ajudar els més joves, especialment aquells que no duen mòbil. A partir d'ara, els menors d'edat que es trobin en una situació d'emergència podran entrar a diferents o determinats establiments i així poder telefonar. Només hauran de cercar el distintiu aquí pots telefonar, Cisco.
Aquesta iniciativa forma part del projecte Descans Digital impulsat per famílies del municipi amb el suport de l'Ajuntament i també de l'IES de Binissalem. I l'objectiu és clar, conscienciar sobre els riscos de l'ús precoç de mòbils i al mateix temps oferir alternatives segures perquè els infants no hagin de dependre d'un dispositiu.
I és que cada vegada més estudis, ja ho sabeu, alerten que nins de només 8-9 anys ja tenen telèfon mòbil, però també s'ha detectat un efecte domino, que també està molt bé això. Quan es retarda l'edat d'accés al mòbil dins un grup, això fa que més famílies se vagin sumant en aquesta mesura. Avui en volen parlar amb dues veus, amb tres implicades en aquesta iniciativa. D'un costat, na Joana Castell, que és mare de l'escola Sallavó. Bon dia, Joana, com estàs?
Hola, bon dia, gràcies, com va?
De tres, però no dues. També s'incorporen Esperança Company, que és directora del CEIP Rubines. Bon dia, què tal, Esperança?
Bon dia.
Bé, gràcies. Ai, no vos? La tercera, no sé si és que estan juntes.
Dues,
esteu
sí.
Plegades, d'acord. Sí. Per això ara aquí tenim una mica d'embull. Bé, Joana, començant per tu, explica'm-nos una miqueta com va néixer aquest moviment, aquest descans digital a Binissalem.
Bé, hi ha dues coses. El descans digital és una setmana que ALM, que és aquest moviment que està lluitant per endarrerir l'entrega dels telèfons intel·ligents en els al·lots, aquesta associació ha creat una setmana de descans digital del 4 al 8 de maig de 2026, però o sigui, és una de les iniciatives que té aquest moviment. Aquest moviment va néixer per una inquietud de ses famílies, de veure com els nins, quan passaven de la primària cap a l'institut, pareixia com un ritus de pas que ja havien de tenir telèfons intel·ligents, telèfons mòbils amb accés a xarxes. I clar, les famílies que no volien i que volien endarrerir aquesta entrega del telèfon es veien una mica pressionades i com a obligades perquè els seus fills es sentien aïllats, es sentien com els únics que no en tenien, i començava a haver una mica de pressió social damunt d'aquest fet. I neix una mica per protegir i per poder posar una mica de consciència i de reflexió damunt d'aquest fet i damunt de l'accés prematur dels nostres al·lots i al·lotes en aquest tipus de dispositius.
D'acord. Ara, si t'assembla, saludam també na Sílvia Mé, que abans no l'havíem saludada, que està amb Esperança Company, són elles membres del centre educatiu, i vos demanam, no?, des de l'escola, quins efectes detectau vosaltres en l'ús tan precoç dels telèfons mòbils?
Les escoles som la societat, aleshores... Hi ha diferents factors que sí que ens afecten directament, tipus més facilitats d'assetjament, perquè moltes vegades és darrere aquest anonimat que te dona l'accés a internet tan fàcil. També temes de son, perquè poder tenir un dispositiu personal moltes vegades dins l'habitació fa que no puguis descansar tant. També estem vivint una crisi atencional. Els vídeos de TikTok són molt curtets, les històries d'Instagram, els YouTube Shorts, ara tot és com molt immediat i molt frenètic. I també jo apuntaria tot el tema de l'addicció, no? Perquè molts de jocs, per exemple, tenen aquest sistema de recompenses que afavoreix aquesta motivació extrínseca per aconseguir les coses, no?
I bé, si m'ho permets, sí. Som la Sílvia, tècnica d'educació de l'Ajuntament de Binissalem.
Aclarit aquest punt.
I afegiria també que no només és allò que els riscos que pot tenir el fet de que tinguin un contacte primerenc, sinó a més allò que deixen de fer per el fet d'estar connectats tantes hores.
És molt interessant aquesta proposta, no?, per part de Binissalem, i a mi el que m'agradaria, Sílvia, plantejar és, no sé si teniu alguna repercussió de que altres ajuntaments comencin a seguir aquest model, perquè el que necessiten realment els adolescents, els joves, és que les administracions també posin de la seva part, se li posi fàcil, no?, que sigui fàcil viure sense mòbil. Si se fan aquests esforços, no?, malauradament jo crec que se pot arribar a aconseguir, amb dificultats, però se pot arribar a aconseguir, no és així?
Sí, des de l'Ajuntament de Binissalem, des de tota la comunitat, fem feina també amb Alaró i Consell, que són els dos municipis que també tenen alumnat a CIES Binissalem. Per tant, fem feina en xatxa amb aquests dos municipis. I aquesta proposta l'estan posant en marxa també a Alaró i Consell.
Joana, i com a família, què és allò que més costa quan el nen mos demana el mòbil? No sé si fer-li entendre que encara no és el moment, parlar amb ell i haver de tenir aquesta xerrada de dir no, és que és molt petit, explicar una mica els perills que podria comportar aquest ús precoç del mòbil, perquè, clar, sempre dèiem, aquesta força de grup, dèiem efecte dominó, si n'hi ha un parell de famílies que diuen no en el mòbil, la resta com que s'encomanen, però també passa just el contrari. Són quines classes, si dos o tres ja tenen mòbil, tota la resta, evidentment, també en volen.
Sí, això que dius és ben vera i se complica molt quan, per exemple, nosaltres a casa nostra ho tenim molt clar, que no volem que tinguin accés a la telefonia. Encara els nostres fills tenen 13 i 14, que és una edat complicada, perquè quan més petits hi ha menys pressió de grup, però tot i que ara de cada vegada més prest comencen a tenir dispositius. Però a l'adolescència, per exemple, és especialment complicat, perquè molta gent ha normalitzat el seu ús en els adolescents i no veuen riscos o consideren que és normal, que és inevitable. Llavors, què passa? Que si els amics en tenen, és molt fàcil que els nostres fills mos venguin a dir escolta, que és que som el rarito, saps?
Yeah.
I no me puc comunicar. I no... Però realment, si ho penses bé, no els hi fa cap falta, perquè ho veuen com una eina de comunicació i en el fons és més aviat tot el contrari, una eina d'incomunicació, de no estar present, de no mirar-te els ulls, de no compartir la realitat. Llavors, nosaltres el que hem fet és xerrar amb ells, tot i que per l'edat que tenen, molt de pics, fan més cas en els desconeguts que no en els pares, te passen com aquesta època, l'adolescència, amb el que diu un pare, però és que no ho escolten. Però jo també el que vaig fer és recopilar material i passar-los perquè ho poguessin llegir, o si vaig a qualque xerrada els dic el que han contat, o coses així. I mantenir-se ferm, també. És una qüestió també d'explicar-los, no imposar-los i tenir les idees clares.
De totes maneres, jo crec que heu fet una cosa molt bona, no? Que aquesta iniciativa, hagi calat a les escoles, perquè el que deia ara just na Joana, no? Sentir-se sol, sentir que aquest teu fill és raret, però si des de l'escola s'està fent feina, s'està difonguent aquesta tasca, s'està treballant amb el material Esperança, és molt més fàcil, perquè units, no? És diferent que els pares prenguin la iniciativa en solitari, que molts ho estan fent, però si hi ha el suport del grup, de l'escola, de les administracions, no sé, crec que és molt més positiu, molt més eficaç.
Evidentment, crec que davant d'iniciatives com aquestes, des de les escoles, l'únic que podíem fer era oferir-los aquest temps i aquest espai perquè se poguessin reunir i poguessin tenir també tot aquest moments, no?, per poder xerrar i compartir, no? Per veure que no estàs tot sol, perquè està estudiadíssim que si el manca un 20% de l'aula que no té mòbil, se redueix tant la pressió social que ajuda moltíssim tant a les famílies com a les propis infants.
I Esperança, en aquest sentit, a l'escola, que venim d'una època en què tot havien de ser pantalles, que no volíem llibres, que no volíem segon quin tipus d'educació, i que tots havien de ser pissarres digitals, i que tots els nens havien de tenir el seu Chromebook. Clar, també és una transició, un altre pic, cap en allò que feien quan ja era nin. És a dir, anar a escola, aprendre a escoltar una altra vegada, i sobretot fer feina amb els nins una mica més manual. Supos que també, com a mestres, això deu ser un repte. Ara aquest canvi de paradigma, perquè em dic que les pantalles pot ser allò que s'intuïa que eren perilloses, ha estat una realitat.
Sí, però també no hem de demonitzar la tecnologia. És a dir, la tecnologia ben emprada també té moltes avantatges, no? És veure tenir molt clar el per què i el quan fan servir les coses, no? Però sí que és vera que és tot un repte com a centres educatius. Clar, nosaltres, en el cas d'una escola, els infants en principi no duen mòbils a l'escola, potser en el cas d'instituts és molt més freqüent. Però també, clar, enguany ja han sortit unes instruccions, s'ha regulat també per part de Conselleria tot el tema d'ajust de dispositius digitals personals, no? Aleshores, això també mos empara com a escoles.
Molt ràpidament, perquè només tenim un minutet, Sílvia, torna amb tu per demanar-te que mos digues quina seria la primera passa que haurien de fer altres municipis que, per exemple, ara mos estiguin escoltant i diguen, ostres, volem impulsar aquest mateix projecte en el nostre municipi, en les nostres escoles, en els nostres comerços, què han de fer?
Home, primer de tot, bé, aquest moviment el lideren les famílies, i ara va un grup de famílies sensibilitzades que vulguin liderar aquesta iniciativa, i després des dels ajuntaments el que fem ha estat fer feina en xarxa, incloure centres educatius, ajuntament i també els comerços per fer comunitat, per fer poble i perquè es capi a la fi el benestar dels infants i adolescents és una responsabilitat compartida i se tracta de promoure que la gent del poble pues, se conegui i generi col·laboració i ajuda mútua.
Estic segura que és el principi. I tant, només ja fa falta aquesta voluntat, com han tingut Binissalem i altres indrets, i espero que això pugui servir perquè altres prenguin bona nota, no?, d'aquestes bones iniciatives. Molt agraïda a Joana, a Esperança i a Sílvia per tota aquesta informació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Arribam d'aquesta manera a les 11, a la part de ràdio, escoltam els nostres companys dels serveis informatius, a la tele fem una petita pausa per publicitat i reprenem, i encetant tot d'una, aquesta tercera hora de programa.